A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Quan ens trobem a les portes d'un cap de setmana entre Castanyada i Nadal, avui ens volem fixar en els hàbits saludables per mantenir un bon estat de salut. I és que en els darrers anys, sobretot a partir de l'era digital, han començat a circular molts mites i falses promeses per aprimar-se o bé per compensar els excessos. Anem fins a Alimenta 100, una consulta de nutricionistes de Sabadell per treure'n l'aigua clara.
Doncs per saber què hi ha de cert en aquests mites, avui parlarem amb la Laura Redondo i la Anna Edo, dos nutricionistes de Sabadell, perquè ens desmitifiquin o ens trenquin alguns prejudicis que tenim sobre l'alimentació. Començo amb el més famós, amb el clàssic de tots, que és que el pa engreixa. Què hi ha de cert en això, no? Fins a quin punt el pa és tan dolent com es pinta?
Vale, el pa al final és un aliment energètic. Vale? A mi no m'agrada veure els aliments realment com a calories, sinó com a energia, perquè els necessitem al final per seguir tot el dia. No? El tema dels carbohidrats s'ha parlat moltíssim, perquè sí que és veritat que hi ha gent que en consumeix en excés, però no és que un aliment com a tal t'engreixi, no? Tots els necessitem el seu equilibri i al final tampoc podem demonitzar només un aliment, sinó que hem de tenir en compte el context del dia. Vale? Si és una persona que es mou moltíssim, que fa molta activitat física, que fa treballs nocturns, no? I necessita l'energia després de sopar, per exemple, doncs treure aquest pa, aquesta pasta, aquests arrossos, no tenen sentit.
Exacte. És el que comentava, no? El fet de menjar carbohidrat per la nit. Una mica va encarat això, el fet de que, per exemple, si tu no necessites l'energia, perquè evidentment és un aliment energètic i te'n vas directament a dormir, no necessites aquest pa. Però si després o estic un dia molt complet a nivell esport, a nivell pues, feina, etcètera, etcètera, o diguéssim que per la nit després te'n vas a treballar, sí que necessites, per exemple, aquest pa per la nit i no engreixa ni moltíssim menys. Vull dir, és que el teu cos realment ho necessita i té uns requeriments nutricionals que agraeix el cos.
En aquest sentit, la versió light sempre és més sana, no? O més recomanable.
Bé, en aquest punt sí que hem de tenir en compte, jo crec, que el màrqueting. Vale? Al final són productes molts cops focalitzats cap a la dona, no? Perquè tenim aquesta concepció que la dona ha d'estar en dieta o operació biquini, etc. Però al final un producte light simplement és un producte que li hem tret o greixos o sucres. Què vol dir? Si traiem alguna cosa, han d'afegir una altra cosa perquè tingui un gust similar. Si mirem l'etiquetatge de productes light, segurament veiem moltes més coses, no, que fan que aquest producte no sigui tan natural, no? I a nivell de sabor perd moltíssim, a nivell de sacietat també, vale? Per exemple, un iogurt desnatat és molt més insípid, no soso, i sacia moltíssim menys que un iogurt normal, que al final és doncs, llet amb els seus ferments i poc més, no? Llavors també hem de trencar una miqueta amb això.
Sí, el tema de la microbiota intestinal és el fet aquest, no? de que un iogurt a prop t'aporta els micronutrients necessaris, en canvi, per exemple, un desnatat el que normalment porta són edulcorants i el que fa precisament això és inflamar-te. Llavors, un iogurt grec en el seu bàsic t'aporta molta més proteïna, et sacia molt més, etc etc. Vull dir que en el fons el concepte de tot lo light és més sa, no.
I de manera similar també, la proteïna vegetal és millor que l'animal, no? Potser si agafem doncs un salmó o un llegum és millor que si no ens fem un tros de carn, per exemple.
Clar, és que a més en el món de la nutrició nosaltres sempre diem tot depèn, no? Perquè, per exemple, existeix la proteïna vegetal, la proteïna animal. Una proteïna vegetal tipus tofu, llegum, seitan, tempeh, etc. A nivell nutricional t'aportarà moltes més, ja no sols proteïna, sinó nutrients, vitamines, fibra, que no pas, per exemple, una carn vermella. Llavors, tot depèn. El mateix passa dintre dels productes vegetals. Hi ha tot el processat que, evidentment, és molt més insà i allò, diguéssim que no té cap valor nutricional. Llavors, sempre és com una mica depèn.
Sí, jo al final penso que és una opció més. Vale? I hem de saber triar entre aquelles opcions proteiques doncs, amb millor qualitat, podríem dir, no? Perquè, per exemple, el peix que últimament jo crec que la societat en menja molt poc, no? Els ous, no? També s'han demonitzat moltíssim. Al final també són opcions bones, no? La carn d'au, que ja només pel fet que existeix la carn vermella sembla que tot l'animal és horrible, no? Però al final jo crec que són opcions, hi ha gent que sempre tria cap a la vegetal i em sembla també bé, perquè al final es pot dur a terme una dieta vegetal totalment saludable, però sí que és veritat que en aquest cas jo crec que cal remarcar també el fet que no tindríem vitamina B12, vale? Llavors aquí jo ho dic perquè a vegades em trobo gent vegetariana, vegana, que no pren aquesta proteïna, no? I també és necessària. Llavors, al final, és una opció més i depèn de cada persona.
I així com demonitzem alguns aliments, no? També ens santifiquem alguns altres, perquè com que té la lletra del Nutri-Score, doncs ja ens ho podem menjar tranquil·lament, no? Ens hem d'enfiar del Nutri-Score?
A veure, no. Directament no. O sigui, jo he vist absolutament bajanades respecte al Nutri-Score. És a dir, com per exemple, segons quins cereals que tu mires els ingredients i llavors el que té és olis refinats, sucre o ja no sol sucre, sinó edulcorant sobretot, però el fet que potser perquè diguéssim el cereal dintre la gamma dels cereals són els menys insaludables, ja és com la A, i això arriba a confondre molt a les persones, perquè tu vas a comprar i no ens han explicat exactament què és el que realment és el Nutri-Score. Llavors, jo no em fiava. El principal és, en comptes de, sí, no fixar-nos en el A, B i C, D, sinó girar la capsa, l'aliment, o sigui, el paquet, vull dir, i fixar-nos, sobretot amb els ingredients. Un aliment bo hauria de tenir 2-3 ingredients i que tu els localitzis, sàpigues què és, que no hi hagi un no sé què, no sé quantos, un tal, no? Que realment potser és sucre que està amagat o altres conservants que són nocius per la salut.
Clar, perquè el Nutri-Score realment et diu dins d'aquesta categoria de producte, no? Com de bo o com de dolent és, però tots sabem que els processats són dolents i potser dintre dels processats aquest és el menys dolent, no? Entenc?
Sí, al final, per exemple, per cereals jo crec que és un cas boníssim, també les galetes, no? Moltes mares de nens, no? Que com són productes que tenim associats a aquests infants, al final agafen aquests productes, no? Però és el que diu la Laura, al final hem de mirar l'etiquetatge perquè ens poden enganyar moltíssim. O sigui, el màrqueting considero que ha fet molt mal, també ha fet de bé, però molt mal en aquest sentit. I és això, al final té en compte només certs nutrients, per exemple, l'oli d'oliva, que és un producte que evidentment doncs, s'ha de menjar amb la seva quantitat doncs, moderada, no? Però és un aliment molt cardiosaludable. Vale, bueno. Llavors, el Nutri-Score, no recordo ben bé si és C o alguna cosa... Sí, no és A. Vale? Llavors sí que ho hem de mirar molt, no sé, ho hem d'agafar amb pinces al final el Nutri-Score. Sí. De fet, jo crec que els nutricionistes no els fem cas. Que va.
També es diu molt que s'ha de menjar 5 vegades al dia. I aquí imagino que ja em direu, bueno, depèn, no? També les dues m'assenteixen, no? Però fins aquí un punt, doncs, aquesta gent que ja s'organitza la dieta amb aquestes 5 menjades que han de ser sí o sí necessàries. Fins aquí un punt és tan, no?, matemàtic, això.
Sí que és cert que s'aconsella una mica distribuir l'energia ingerida en diferents moments del dia, vale? Per no una mica sobrecarregar l'estómac, l'intestí, etc. Vale? Però no fa falta fer 5 àpats, no? Hi ha molta gent que no té gaire gana i amb 3 és suficient. Escolta, doncs amb 3, si estàs bé, genial, no t'has de forçar a menjar. Vale? Però sí que és veritat que, no sé, hi ha gent per perdre pes, no? Deixa de fer menjades, no? I de 5 que faria perquè té gana, en fa 3, ho passa malament. Doncs en aquests casos sí. O sigui, depèn molt al final del que el teu cos et demani.
Relacionat amb això també una mica el fet de que et diuen que t'has d'aixecar de la cadira amb una mica de gana sempre. Ens hem d'aixecar amb una mica de gana?
No, jo no estic d'acord que t'has d'aixecar amb una mica de gana, perquè és que quan ja comences a valorar el fet aquest d'aixecar-te amb gana, el comptatge de calories, l'únic que guanyes, per dir-ho d'una manera, i faig així com És el fet d'agafar ansietat, nervis... Llavors, no és aixecar-te enganyar. Tu has de saber què és i escoltar sobretot el cos. Jo sempre dic el mateix. Escolta't, coneixe't el teu cos. I això és fonamental pel fet de tenir una alimentació adequada i equilibrada. I és saciar-te, sentir-te bé i saber, i important, que a la següent ingesta que facis de dinar, sopar, de berenar, etc., no vagis amb gana. Això és fonamental. I això s'aconsegueix a base d'una alimentació equilibrada. És el que dèiem al principi dels carbohidrats. Si tu, per dinar, m'invento, després per tarda vas a entrenar i després per dinar menges una amanida i alguna cosa a la planxa, evidentment t'aixecaràs amb gana i tindràs gana tot el dia. Això no és saludable. És que ni a nivell físic ni a nivell mental.
I el dejú, també, que ara s'ha posat molt de moda, no? Aquest dejú, el dejú intermitent, hem d'intentar no sobrecarregar el nostre sistema digestiu, no? Però fins a quin punt també l'hem de deixar en dejú durant hores.
Sí que és veritat que el dejú ha donat molt de parlar, no? Des del meu punt de vista, jo crec que la Laura estarà d'acord. Una persona, per exemple, amb problemes gastrointestinals, no, digestius, hi ha gent que li va molt bé, vale? Perquè el seu sistema digestiu és això, descansen una miqueta i aquesta sintomatologia es rebaixa. En aquests casos, ho accepto bé, vale? Sempre que no hi hagi gana per darrere. Vale? Normalment és un tipus de estil de vida, no de dieta, que podríem dir, que segueixen per perdre pes. Vale? I no té cap sentit, no? Perquè al final, si hem d'estar irritables, passar gana, angoixats, amb estrès, molta gent acaba amb afartaments i això al final és contraproduent. És molt millor doncs, menjar més àpats, no? Fer més àpats i poder treure't aquesta angoixa, no, de per mig, perquè ser una dieta, no, aquest dejú intermitent al final et fa estar irritable, falta d'energia, és que no tindria cap sentit seguir-la.
I llavors, els primers estudis que es van realitzar respecte al dejú intermitent, aquests primers estudis estan enfocats a l'home. Llavors, les dones, com bé sabeu, tenim un sistema hormonal que és totalment diferent al de l'home. Què s'ha averiguat ara? També els estudis venen i evidentment d'aquí uns anys pues, hi haurà altres estudis diferents, no? Però el que s'averigua ara és que sobretot les dones que fan els dejús intermitents, que són més de 18 o 20 hores o 24 hores descans, 24, saps? Són molt heavies i que està demostrat que a la llarga poden portar problemes a nivell hormonal. Llavors, s'ha d'anar molt de compte el tema de les modes, el que diu l'Anna, totalment d'acord amb el que comenta. Hi ha persones que realment els hi va bé, però agafem amb pinces i veiem realment què és el que requereix aquesta persona per fer un dejú intermitent. I en el cas de les dones, sobretot, tenim molt en compte la part hormonal.
Però a l'hora de trencar aquest dejú, no? Quan esmorzem, l'esmorzar és l'àpat més important del dia? Allò que diuen esmorza com un rei, dina com un príncep i sopa com un pobre, és així?
No, la veritat és que no. Sí que molta gent, i aquí també ho ha dit molt, depèn de la persona, i la gent es lleva amb gana, doncs menja, no? Simplement a començar el dia amb aquesta energia que necessites. Però molta gent que es lleva i l'últim que vol és menjar, no? Fins passar 2-3 hores, doncs no t'has de forçar. Vale? Al final menja quan tens gana, vale? Sí que igual amb aquesta organització, no? De cada dia més o menys horaris similars, etc., perquè el cos no s'alteri de més, però no ha de ser l'àpat més important.
Molt bé, doncs moltes gràcies a totes dues per haver-nos doncs, aclarit una mica aquests conceptes sobre l'alimentació i poder tenir més criteri a l'hora d'anar a fer la compra, per exemple.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A la tarda no et desconnectis. Connectar.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats ben llargs per transformar en divertits aquells moments que no van ser. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto. foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Ja que no te'l puc pintar, de veritat, ben llarg, per veure tot el divertit, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Imaginaré que el viatge tampoc no va ser tan llarg. Imaginaré que era tan bonic, fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I et pintaré una barruga i un moc que et cau ben llarg per transformar en divertit tot allò que no va ser. Per transformar en divertit allò que recordo llarg i trist. Tan llarg, tan trist, però que de fet tant no va ser-ho.